comença el tercer temps. Avui amb el refresc d'Oriol Domènech i també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Barça 5, València 2. Partit al Camp Nou que ens ha donat moltíssimes coses per analitzar. Amb les conclusions del Ricard, començarem amb allò més positiu, el que més t'ha agradat.
M'agrada el migcamp Busquets, Artur De Jong. Crec que aquí teniu un dels nusos de la temporada, un altre serà l'encaix de la davantera, però aquí teniu un dels nusos. Crec que ara mateix no és el migcamp titular. Crec que Valverde confia en Sergi Roberto per ser ara mateix un dels tres titulars, però m'ha agradat. M'ha agradat perquè tinc la sensació que De Jong i Artur s'han entès, que s'han repartit espais, que han permutat les posicions amb naturalitat, que a més Artur és més base de la jugada i De Jong avui ha trepitjat àrea, ha fet aquest pas endavant que li demana la posició d'interior, que ell no està tan acostumat, perquè l'Ajax jugava amb el doble pivot, perquè quan juga amb Holanda juga amb el mig centre, i ho ha fet molt bé, sobretot els primers minuts ha estat determinant en l'arribada i en la passada a Ansu Fati. Crec que tots dos han tingut molta influència, molt pes en el partit. Han sabut donar-li control al joc durant molts minuts. Encara no, diríem que no han aconseguit el control absolut que podria tenir el Barça, perquè hi ha hagut moments en la primera part que s'ha patit, però crec que barregen molt bé amb Busquets, que Busquets ha recuperat aquest punt d'autoritat que necessita en els últims partits, ajuda molt a la pressió, i crec que hi ha molt bona química. M'ha agradat, i és la segona estoneta que veiem. La primera va ser a Pamplona, on ens va quedar aquell peatge de la falta de control en els moments claus, i avui crec que el Barça ha estat alegre amb la pilota, ha tingut moments de somriure, i això és en bona part a la química entre aquests tres futbolistes, que veurem si poden convertir-se un dia en el triangle titular del mig camp del Barça.
Alguna cosa et genera dubtes?
Sí, la consistència defensiva. I més després del gol final, que és una anècdota, però que és un detall més. El Barça, és veritat que durant molt gran part del partit ha tingut control, però també és veritat que la primera part ha patit molt. Ho deia el Xavi, molts problemes entre línies. També és veritat que aquest migcamp és un migcamp, ho explicava el Costa, que hem de veure quina maduresa té per la defensa posicional. Són jugadors que necessiten tenir la pilota. I el València, quan ha trobat aquests espais intermitjos amb Rodrigo, amb Miró, ha creat dificultats després per estirar i córrer a la contra. La sensació que tinc és que l'equip té moments de fragilitat que en defensiva, que no té aquell punt de consistència que necessitaria. És bo en la pressió postpèrdua, sobretot aquí al Camp Nou, en els dos partits l'ha exercit de manera autoritària, però clar, no val recuperar el 80% de les atacs que perds, perquè si hi ha un 20% que t'eliminen aquesta pressió, aquí el Barça de cop i volta és vulnerable, malgrat la velocitat de Semedo, malgrat l'ofici de Piqué i l'Anglès, és vulnerable. I això ho ha d'evitar el Barça, perquè és veritat que som al principi de temporada, però són alguns senyals, alguns signes que em pessiguen i que em generen aquest neguit respecte a la realitat de present, no pas de futur blaugrana.
I finalment, alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, no entenc com un nen de 16 anys pot jugar tan bé a futbol entre professionals. El que hem viscut avui, a la primera part, aquests 45 minuts de futbol, són aquells regals màgics que ens fa el futbol. És veritat que ja ens ho havia anunciat a Pamplona i el dia del Betis, però és igual, ningú podia esperar aquesta seguretat, aquesta autoritat, aquest rigor, aquest desequilibri, aquesta facilitat per fer coses que als adults els hi costa d'un adolescent. Els primers 30 minuts, però la primera part sencera d'Ansu Fati és de matrícula d'honor. És impròpia d'un jugador de 16 anys, és pròpia d'un escollit. I crec que ens hauríem de tots de guardar aquests primers 45 minuts i veure'ls de tant en tant, perquè l'hem vist fer de tot, l'hem vist fer barrets mentre girava l'àrea, l'hem vist com en l'acció del segon gol anar a l'espai, driblar, arribar a la línia de fons i regalar una pilota per un jugador que ve de cara al punt de penal. L'hem vist fer una rematada espectacular amb l'interior a mitja alçada, molt potent, tenint el timing adequat per aparèixer aparèixer silenciosament a l'àrea, a la zona de rematada, com ja va fer a Pamplona. L'hem vist pressionar, l'hem vist atrevir-se uns contra uns, trepitjar amb bicicletes, l'hem vist retallar cap a dintre, l'hem vist enroscar rematades, l'hem vist com a cap de l'atac del Barça. No sé si eren 40 i escaig intervencions a la primera part, les que ens deia el Carles, que són números de Messi. Quan dic de Messi, que vull fugir d'aquesta comparació, dic de jugador estructural de l'atac, com del jugador més important de l'atac, que dels tres de dalt, qui més participi és Ansu Fati, no és una casualitat, vol dir que ell genera aquesta confiança en els companys, però que ell té aquest punt d'autoestima, i crec que Valverde ho ha gestionat molt bé, la seva aparició, perquè dona sentit a que no era una anècdota, sinó una cosa que tenia signes de solidesa. I després, fent el canvi al minut 60, que acabem amb aquest gran rebús de boca, que ell no senti la frustració de tenir un desgast físic que li impedeixi fer el que havia fet en els primers minuts, i que continuï en bones mans aquesta progressió d'Ansu Fati, que s'hauran de prendre decisions, perquè jo crec que no li toca estar al primer equip, que avui Valverde, quan fa el canvi, també vol dir que Carles Pérez està un esglaó per sobre, per una qüestió de maduresa, però que els grans talents tampoc se'ls pot frenar, i Valverde no ho està fent.
Són les conclusions del Ricard Torquemada per iniciar aquest tercer temps, el dia que el Barça ha tornat a fer un bon partit, el dia que ha tornat al Camp Nou, el dia que li ha fet 5 gols al València, que avui estrenava entrenador en la figura d'Albert Celades. Prenem posicions i de seguida ja truquem al Jordi Costa.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Un altre 5-2 com el del dia del Betis.
Doncs sí. Jo diria que no arriba al punt de... Jo aquest dia m'ho vaig passar molt, 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 molt bé. Avui també ha estat molt bé, potser no tant, però en tot cas...
La segona part ha estat divertida.
Sí, no? És que aquest equip, fins i tot amb les baixes importantíssimes que té al davant, li cauen els gols de les butxaques. Avui he vist el Madrid, i qui no hagi vist el partit dirà: ui, com han patit, 3-2. El Madrid avui podia haver guanyat 7-2.
Però el Madrid té un problema.
Clar. I aquest equip... És veritat que avui ha estat molt... Vull dir que ha arribat molt a l'àrea, però no recordo moltes ocasions fallades. Vull dir que, bé, és igual, m'ho he passat molt bé. Era per posar entre...
Contextualitzar.
Entre el pare i la mare, entre el Betis i el València, doncs m'ho he passat molt bé. Ara el problema, a veure si mantenim aquesta dinàmica fora, perquè, com deies abans, jo avui també he vist el Dortmund, i em sembla... No és per patir... però jo crec que serà un rival molt exigent.
S'ha de ser molt rigorós, i sobretot defensivament, perquè és un equip que si li dones espais i li permets...
Sí, les transicions.
Les transicions et pot fer molt mal.
Si els deixes córrer, a patir. I tal com estan els centrals del Barça, especialment Piqué, doncs bé, no és una bona idea exposar-los gaire.
Tornada de Suárez per la porta gran.
Sí, sobretot em quedo, vaja, que Suárez té el gol a la vena, per més que no marqui a la Champions a fora, etcètera, no és cap descobriment. M'ha cridat l'atenció com ha resolt els dos gols, els dos al primer pal.
Sí, és veritat.
Vull dir, el primer ja ho heu comentat, però és que fins i tot el segon m'ha semblat que la rematada més natural era
I
creuada.
Tant.
I he
pensat... Amb el mateix gest tècnic,
En una taradura ja que va més enllà de la informació, he pensat que fins i tot que coneixia si l'he sent dels entrenaments i li tenia la mida presa, perquè no ho sé, no m'ha semblat...
Mira, doncs escolta'm, no és una idea esbojarrada.
És que m'ha semblat tan poc habitual que...
Te'n recordes dels escalfaments que feia el Barça sempre amb el porter suplent,
Messi,
Alba, Suárez, jugaven a veure qui feia més gols. Aquest xut de Suárez des del costat esquerre, a Silesen, li ha fet moltes vegades, tens raó. Per tant, potser no és una casualitat que hagi provat les dues rematades amb la mateixa intenció, No està mal vist, això.
No ho sé, és una locubració, en tot cas.
No és un xut natural i l'ha fet dues vegades.
I que torni endollat és la millor notícia, perquè mentre no hi sigui Messi, d'acord, avui hem vist la presentació en societat de Ansu, i jo crec que Griezmann no ha fet una mala segona part, tenint en compte que la primera no hi era... Però clar, necessites... vaja, que és que dimarts ja va de debò, que és Champions, que és un equip amb cara i ulls, que necessitarà, ja sé que Suárez no marca fora, però necessitaràs un jugador amb la seva experiència i amb el seu gol.
T'anima aquest mig camp?
A mi m'encigala més que animar-me. Clar, és que...
Això és un estat superior, eh?
Sí, home, però és que m'agraden molt tots. Fins i tot comparteixo amb tu que Busquets, després de la suplència de la primera jornada, calia veure com reaccionaria, perquè ja no serà el gran Busquets que hem vist, però jo crec que en els últims partits estem veient un molt bon Busquets, i els altres dos... potser no són el rigor posicional fet persona, però fan que passin coses, i jo ara no em vull traslladar una altra vegada a les últimes temporades, però fa 2 anys que m'avorria que no passessin coses, no passava res. I dit això, m'alegro que Rakitic hagi estat ben rebut, perquè crec que ha de ser una peça útil.
Molt ben rebut, sí senyor.
A mi, la peça que em sobra ara, ja sé que Valverde no, és la d'Arturo Vidal, que ja... francament, per tenir-lo pels últims 10 minuts.
També tinc una cosa, li va donant minutets, però jo crec que Arturo Vidal no és dels que es conforma fàcil,
Bé, l'any passat a aquestes altures ja havia fet de l'Instagram, a veure què tarda. Jo el que, on vaig a parar, i ja sé que Valverde la plantilla li han donat com li han donat, aquests minuts jo preferiria que els tingués a l'any que Arturo Vidal.
Sí, ho hem dit a la prèvia, sí, i coincidim, no?, que posats a preferir. Però si l'Anyà va caient de la convocatòria constantment i Arturo Vidal va tenint aquests minutets, també ara deu respondre a alguna cosa que Valverde deu saber gestionar i nosaltres no, perquè, per exemple, no veiem els entrenaments, no sabem exactament què és el que el va disgustar tant a Bilbao de l'Anyà. O sigui, aquí hi ha una sèrie de preguntes que no tenen resposta encara i que els fets ens ajudaran...
Em queixaria de la planificació, perquè per no jugar i per no anar ni convocat, millor a una altra banda, però clar, com la cosa va anar com va anar, que fins a l'última hora no sabia si Rakitic es quedaria, etc., m'imagino que la preocupació de l'any era la 425 que tenien els que feien la plantilla.
Jordi, el millor del partit?
Ansu.
Avui em sembla que serà bastant fàcil. Gràcies, dimarts torna la Champions.
Em deixes fer un apunt musical? Sí. És que he notat a la prèvia que discutíeu l'elecció d'ACDC i no...
No, bé, jo no, perquè no tinc capacitat ni per discutir-la. Preguntava aquí per què... El Bernat sí que ha deixat potser
crec
un dubte?
Crec que no, el dubte que teníem era que aquesta cançó l'hagués escollit el vestidor del Barça,
sí.
perquè no encaixa, diríem, amb l'estil de música que normalment demostren que tenen, no?
A mi tu que has mostrat àmpliament la informació musical, perquè el Quimet t'obliga gairebé diàriament, què m'has de dir?
No, no, que ho hagi triat qui ho hagi triat, té les meves felicitacions.
Molt bé, doncs tu tens les meves sempre.
Una abraçada, Ricard.
Adéu. Adéu.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
En su primer partido ya ha recibido 5, su nuevo equipo...
Albert Saladas ha arribat a la sala de premsa. Escoltarem una mica, tot i que les preguntes són molt enfocades a la vida interna del València.
...que no estava preparat per reaccionar ante un partido de tanta exigencia. ¿Cuál es su explicación a algo que no había ocurrido en este mismo equipo en los 2 años anteriores?
Sí, bueno, es indudable, no podemos esconder todo lo que ha pasado estos días, bueno, y lo traumático que ha sido para algunos, pero nosotros solo podemos pensar en seguir hacia adelante. Está claro que nos duele la derrota, nos duele el marcador, pero solamente podemos pensar en seguir adelante, seguir trabajando, intentar mejorar la situación. Y el martes tenemos otro partido, tenemos que descansar, prepararnos bien para ese partido de Champions, poco más.
Sí, míster. Así la seva dreta, Manolo Montal, CB Ràdio en directe. L'altre dia, quan va arribar vostè a València, va dir en la seva primera roda de premsa, tinc molt clar que li vaig a dir als jugadors. Té molt clar què li va dir, imagina que avui no, perquè no estarà al vestidor per a discursos, però què li va dir demà o el dilluns als futbolistes? Gràcies.
Bueno, vamos a analizar las cosas, todo lo que ha pasado con el staff técnico y a partir de ahí ya decidiremos el mensaje para los jugadores, pero bueno, lo que tengo claro es que es un mensaje de apoyo, por supuesto que sí.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo al Transistor Onda Cero. Tú sabes que es un club con mucha exigencia, el Valencia. Esperas que tengan paciencia y, en este sentido, ¿cuándo crees que se puede empezar a notar tu mano en el club, en el equipo?
Bueno, está claro que sé dónde estoy. Sé que es un club muy exigente, es un club grande. Es un club grande de España, por lo tanto, máxima exigencia. Un club que está acostumbrado a competir por los mejores trofeos. Y bueno, ya sabemos la exigencia que tiene este club. Vamos a intentar estar a la altura de este club. Y bueno, poco a poco esperamos que el trabajo, pues bueno, se vaya viendo reflejado en el campo.
Albert Saladas, que ha debutat com a entrenador del València al Camp Nou, que per cert té de ser un entrenador Òscar Álvarez, el fill de Quique Álvarez, el fill petit, i l'Òscar.
I ha oblidat el català, no?, pel que sembla, perquè li han fet una pregunta en català i l'ha contestat en castellà.
Ah, no m'hi he fixat.
Sí,
no m'hi he fixat.
La pregunta del nostre company, el Manolo Montal, que era en valencià, i ell ha contestat en castellà, no sé si perquè... No sé per què.
No, jo tampoc. Assumptes interns del València. Albert Mora,
sí.
Hem deixat pendent a la prèvia una informació abans de donar pas al vicepresident.
Sí.
Una informació sobre el tema del vot electrònic i una possible reacció del Barça. Sí. Ja ha existit?
Ha existit, en boca del vicepresident social Jordi Cardoner, que ha parlat específicament de la iniciativa aquesta del soci Víctor Font, que està recollint firmes per impulsar el vot electrònic al Barça.
El soci Víctor Font ens va demanar de que pogués recollir signatures perquè s'incluís en l'ordre del dia el vot electrònic. Avui ho estan fent, però cal dir també que nosaltres estem absolutament a favor de... És a dir, aquí anem en la mateixa direcció, ens trobarem, perquè no tan sols és així, sinó que la Secretaria General de l'Esport, en l'elaboració de la nova disposició legal a la llei de l'esport, que serà publicada en breu, els hem demanat que no solament incloguin el vot electrònic, sinó que també afegeixin el vot per correu i, a més, el que també es pugui votar a les diferents capitals de província, a les tres capitals de província fora de Barcelona. Avui per avui el vot és simplement presencial i és avui en les seus socials dels clubs, i això és quelcom que té que canviar. Ho sabem, està parlant amb el Víctor Font, amb el seu equip. Ells saben que nosaltres estem per la qüestió, però bé, han pres la decisió també de fer-ho pel seu compte, i aquí han estat durant la jornada d'avui del partit, sí.
És a dir, sí, però sempre al costat de la llei, no?
Sí, evidentment. Nosaltres hem fet, estem en contacte, ja des de fa 2 anys estem impulsant amb la Secretaria General de l'Esport que això sigui així, perquè és una necessitat. Entenem, doncs, que hi ha molts socis que resideixen fora de Barcelona. Tenim uns 10.000 socis entre el que és la resta de l'estat espanyol i l'estranger, i també volem que ells participin, perquè tot això es fa bàsicament en pro de la participació dels nostres socis en... el que són les eleccions, en el que són les decisions de club, etc, etc. Per tant, sempre per això, esperant de que primer, i això és el que ens demana i ens recomana la Secretaria General de l'Esport, que primer esperem que aquesta nova disposició legal es publiqui. A partir d'aquí nosaltres volem crear una comissió d'experts també per estar segurs que ho apliquem, però amb garanties absolutes perquè el soci que vota sigui realment el que hi ha darrere d'aquest vot electrònic, que no siguin altres voluntats les que s'activin. I aquesta comissió d'experts té que permetre, doncs, que homologuem un procediment, un procés. Tot això porta temps. El que no podem fer, sobretot en pro de que no es vulnerin els drets dels nostres socis, és precipitar les coses. Per tant, estem d'acord amb Víctor Font, estem d'acord amb el soci i amb els socis que el recolzen, però el que demanem és que anem de la mà de la secretaria, que fem les coses pam a pam, perquè d'aquesta manera estarem convençuts que allò que s'aplica es fa amb garanties, i aquestes garanties no són per ningú més que pels nostres socis, evidentment.
Les declaracions del vicepresident social del Barça, Jordi Cardoner.
Vicepresident Borda.
Vicepresident Jordi Borda, bona nit.
Bona nit.
Veig que hi ha molta preocupació al si de la directiva de ser molt, 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 molt estrictes i molt rigorosos, i que esperar-se que la llei de l'esport doni validesa al vot electrònic, abans de no incloure els estatuts.
És que si no, no hi ha possibilitat de reformar uns estatuts i introduir una qüestió que no està emparada per la llei aquí. És veritat que cal esperar que hi hagi una nova llei de l'esport, que en teoria està prevista per al mes de gener, si hi ha Parlament al mes de gener, és de les possibilitats que hi ha en l'horitzó electoral, i que aquesta activi tot aquest funcionament. El que és estrany és activar-ho ara al calendari, que sembla més per interessos preelectorals que no pas per una qüestió realment efectiva.
Perquè jo ho entengui, que aquestes coses em costen bastant, si Víctor Font aconsegueix aquestes signatures i això va a l'assemblea de l'octubre...
Es debatrà si el Barça té la intenció de fer una modificació dels estatuts per adaptar-se a introduir en els comicis que hi hagi en el futur el vot electrònic, que és alguna cosa així com dir que debatre si el sol sortirà al
matí. Ja, perquè dius que s'hauria d'esperar igualment a la reforma de la llei de l'esport.
És una qüestió que genera consens i que és evident que s'aplicarà. El que és estrany és el calendari i l'aparició ara de dir no, ara recullin firmes perquè l'assemblea es pronunciï, perquè quan hi hagi una llei que ha d'aprovar el Parlament de Catalunya s'apliqui això al Barça. Més evident que el Barça ha de liderar la implementació d'aquesta nova eina, perquè és ara mateix l'associació més important de Catalunya que té processos electorals, i sobretot la institució més important esportiva.
Corregeix-me si m'equivoco, però em fa l'efecte que Víctor Font té por que no vagi tot prou ràpid com perquè la votació electrònica s'inclogui en els estatuts del Barça per les eleccions a les quals es vol presentar ell, que és l'any 2021.
Però, per tant, estem parlant dels interessos del senyor Víctor Font, no dels interessos de la col·lectivitat d'implementar un vot electrònic.
Però si el 2021 el vot electrònic està recollit a la llei de l'esport...
A
dia d'avui, Bernat, les eleccions són d'aquí dues temporades, dos anys.
Sí, no. Però si el vot electrònic s'aprova en la llei de l'esport aquest mes de gener que ve, per exemple, el desembre... Mm. El Barça no hauria d'automàticament incloure en els seus estatuts?
Automàticament no.
Ha de fer una assemblea perquè hi ha canvi d'estatuts.
Hi ha d'haver una reforma estatutària i, a més, ha de decidir com s'aplica. M'imagino que el que s'està treballant ara és repartir geogràficament les seus de votació i després implementar això. Això és evident que caurà. El que em sembla estrany és voler ara obrir un debat. A mi em sembla forçat voler ara obrir un debat d'una qüestió que és com això, com que surti el sol cada matí, per jo aquí veig interessos electorals a dos anys vista d'unes eleccions. Vull dir que...
I pot ser que des de la directiva i dels possibles, les possibles candidatures continuistes tampoc hi hagi gaire pressa en introduir aquest vot electrònic?
Això no ho sé.
Escolta'm, Bernat...
Ja
m'has entès, oi? Sí. S'ha fet l'apunt social, que era un apunt.
Estic d'acord, Però crec que tenim el vicepresident, era interessant que ho comentéssim.
Mira, ha acabat Salades i ha respost en català a una pregunta d'una ràdio valenciana, per tant, també...
En primera instància no ho havia fet i en segons sí, eh?
També deu estar nerviós.
Sí, exacte. Jo crec que va més relacionat amb que no hauria d'haver-ho associat, perquè després ho ha fet amb naturalitat. Bé, doncs ara esperem a Valverde d'aquí un moment.
Jo sóc del RAC, i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC. I som per ajudar.
Doncs som a l'espera que arribi Valverde a la sala de premsa i tenim el Jordi i l'Oriol, oi, ja?
Sí.
Què m'has de dir? Bona nit, Oriol. Com heu viscut això?
Bueno, jo coincideixo amb vosaltres que ha sigut un gran partit, com el dia del Betis. La veritat és que ha sigut una explosió d'Ansu Fati, que no puc afegir res més del detallat relat que has fet del seu extraordinari partit. I sobretot a mi em quedaria amb el partit de Frenkie de Jong, no? Que en els primers partits semblava així un nivell una mica discretet, i avui hem vist una versió molt semblant de la que vam veure els dos últims anys a l'Ajax.
Aquí cadascú es compra cap a casa, eh? Víctor fa el vot electrònic.
Estem d'acord o no, Xavi?
Sí. Però a mi em sembla un partit molt bo dels dos interiors.
Sí. Tu creus, Oriol, que això és perquè avui, no sé si per ordres de l'entrenador o perquè ell ho ha decidit així, ha jugat més lliure?
Bueno, de Jong?
Sí, més lliure en el sentit que no estava adscrit
Jo crec que ha fet ell un pas endavant a la feina que ha de fer com a interior i que fins ara no ha fet perquè no ha jugat mai en aquesta posició.
No el veig encara en jerarquia al vestidor com per fer el que vulgui.
No, fer el que vulgui no, però no s'ha acotat a una zona quadriculada... No...
Bé, però no, ell no ho ha fet mai, això. Vull dir, no?
El que sí, a Pamplona jo no el vaig veure moure's d'allà de la...
Bé, però és que a Pamplona no es va moure gairebé ningú. Sí, no sabem si fos, era una qüestió tàctica o...
de Jong.
Sí, però el que vull dir és que com a jugar a mig centre el van veure també amb molta
velocitat. El dia del Betis tampoc va ser dels més destacats. En canvi,
ja,
avui...
és que estem parlant de 4 partits, no? Vull dir que encara és aviat.
Clar, però és amb el que hem de basar-nos. O sigui, doncs, si avui parlem de que De Jong ens ha agradat
que
més
no
que altres partits...
Però que no podem fer tesis. El que vull dir és que no crec que avui hagi canviat la seva manera sobreacotat a un terreny i avui tenir llibertat. Ell és un jugador de tendència expansiva.
Avui ha jugat un 60% per la dreta, un 29% per l'esquerra i un 12% per l'eix.
També l'ajuda probablement a jugar com a interior dret, a Pamplona el van veure d'interior esquerra, la segona part va jugar com a interior dret i ho va fer millor.
Però l'Àjax sempre era un doble pivot, l'Àjax. Sí, però basculava cap a l'esquerra, sí, sí. Sempre. Fins i tot en la sortida de pilota s'obria gairebé...
Sí, però amb una diferència, que era el doble pivot, que no tens sí. Els mateixos espais repartits, aquí com a interior dret tens un extrem obert a la banda.
A mi em sembla molt interessat com s'han entès amb Artur. No per les combinacions, perquè tampoc no sé si han combinat molt entre ells, però sí a l'hora d'entendre els espais, de detectar ràpidament on estava l'altre per ocupar l'altra zona. M'ha semblat molt interessant aquesta barreja.
La pregunta que feies, Bernat, per veure si t'he entès, és que era, tu creus, la pregunta era si creiem que ha trencat la rigidesa tàctica i s'ha sentit més ell, vols dir?
Sí, seria una...
Jo crec que ell avui ha fet un pas endavant i s'ha trobat millor en zones que ell no se sent còmode, perquè és molt alt aquesta posició d'interior, és molt alta. Ell era inici de jugada a l'Àjax, ell se sent molt bé veient el futbol de cara, i quan has de jugar d'interior al Barça l'has de veure moltes vegades d'esquena i entre línies. I jo crec que on ha brillat ell és que avui ha assumit responsabilitats que ell no hi està acostumat, però ell haurà d'adaptar-se a la disciplina col·lectiva. Com diu l'Oriol, jo no crec que ell tingui, li donin ara una carta, i més quan arribi Messi, ja no t'ho explico, una carta de llibertat perquè es mogui pel camp com vulgui. Ell, és ell que s'ha d'adaptar al Barça més que al Barça de Jong. Bé, aquest silenci l'entenc.
No, esperava que l'Oriol li digués la seva.
No, al final és un jugador tan intel·ligent que ell sap perfectament quan pot pujar, quan pot baixar, quan ha de deixar rebre, quan... O sigui, és com un entrenador dintre el camp, per tant, avui suposo que deu haver vist més facilitat per arribar a l'àrea rival que altres partits, que potser no ho farà tant.
El que tots coincidim és que l'hem vist millor.
Sí, és el primer gran partit, no? Sí. De Jong.
A la segona part li hem vist una d'aquelles arrencades conduccions verticals que en l'Àjax en feia moltes.
Ha acabat en gol, oi? Hi ha hagut una...
Ha acabat amb ocasió de gol.
O amb pal de Semedo, potser? Hi ha hagut una acció de Jong que ha trencat línies conduint?
I per mi l'assistència en Sofati sembla una cosa senzilla perquè és un passe horitzontal amb l'interior del peu, però per mi és una assistència amb molta vista.
Sí,
i ell veu el gol amb sí. Aquella passada.
Avui és el primer gran partit de De Jong i crec que deu ser la primera vegada que Semedo arriba a l'àrea i fa un xut entre els tres pals, des de que porta la samarreta del Barça.
Bé, entre els tres
no estic parlant de centrada, que jo crec que això encara no s'ha produït, una monocentrada.
No, entre els tres pals ben bé no, perquè ha tocat un pal.
Cert.
Però
va ser xutat
la porteria amb perill i amb molt perill. Sí,
bon xut.
Va fer un gol l'any passat a Girona,
sí.
Amb l'esquerra, per això.
Ricard, jo estic molt d'acord amb el relat que has fet del partit d'Anso, però no estic d'acord amb el sentit de que hem d'esperar i que ara no toca, perquè jo crec que ja ha arribat per quedar-se.
Doncs fem un moment. El tema en Sofati el deixem una mica a banda, perquè jo crec que tindrà un debat profund, i jo li volia fer preguntes a l'Oriol, que l'ha vist jugar més que gairebé ningú de la transmissió. Bé, dic gairebé perquè no sé el que l'ha vist el Carles, però crec que la resta segur, i volia dedicar-li un moment a en Sofati. Deixeu-me encara passar una mica pel mig camp, perquè hem parlat molt de la sobreproducció o sobrepoblació que té el Barça a la zona de mig camp, que sobren jugadors, que hi haurà pocs minuts, quin mig camp és el titular del Barça. Vosaltres veieu aquest mig camp a Dortmund, per exemple?
Sí.
Tu sí.
Esperem-ho.
Jo no.
Jo veig Sergio Roberto, no?
Jo també veig Sergio Roberto.
I no veieu Rakitic?
No, ja veig Rakitic, crec que ja ho he dit abans, que és a la cua. Però jo crec que Sergi Roberto Dortmund on jugarà i m'estranyaria que jugués de lateral.
Home, n'hi ha dos que són clars, no? Són Busquets i De Jong. I el tercer element doncs, ha de sortir d'Artur, de Sergi Roberto i jo tampoc tancaria les portes del tot a Rakitic.
Jo crec que la idea prèvia al partit sí que pot ser, Ricard, aquesta que dius tu. Avui juga Artur i dimarts juga Sergi Roberto. Però no sé si el bon partit d'avui...
El pot fer recapacitar.
Pot, i repeteixo equip, saps?
Artur ha jugat 70 minuts avui aproximadament, oi?
A tots us agrada més aquest mig camp que cap altre, ara, com a primera opció?
Sí, però no sé si per Dortmund...
Dic Dortmund per no anar més enllà, perquè jo crec que hem d'anar pas a pas, no?
Jo crec que no acabarà sent el mig del camp titular del Barça.
No
jo
acabarà que... sent. Que no acabarà sent...
Jo encara sóc escèptic amb Artur. Crec que és un jugador talentós, molt bon jugador, però no sé si és un jugador regular i que durant tota la temporada aguantarà per ser titular en aquest equip.
Ha començat molt bé la temporada d'Artur, sí, perquè sí. La mitja part a Pamplona va ser destacada. Sí. I avui sí, el partit destacadíssim.
Sí, sí, però no tenia... l'any parlava amb Maravillas d'ell, després del partit del Tottenham.
Tens raó.
No ho tenia fàcil, però perquè havia acabat molt malament i tal com està el mig camp, o aprofites l'oportunitat o et passen de llarg, eh? Com veieu el tema a l'anyà, per exemple?
Difícil d'entendre. O sigui, que les decisions de Valverde o aquestes tres decisions hagin estat tan dràstiques, jo...
És com, si amagués alguna cosa al darrere, no? Alguna cosa que se'ns escapa.
Com dius, exacte. Com ha dit el Ricard abans, per mi és inexplicable, i per tant ha d'haver-hi alguna cosa que no sabem.
Per mi l'inexplicable és que no hi hagi... el que heu comentat durant la transmissió, que no hagi buscat una sortida abans d'aquesta casa
de mercat. Ara et volia preguntar, Borda, hi havia set migcampistes al dia del Gamper.
Jo recordo que el Gamper et vaig parlar d'Arturo Vidal, perquè en aquell moment semblava que la sortida d'Arturo Vidal, i jo no la descarto pel mercat d'hivern. Però...
El mercat d'hivern surt algú segur.
I aquí hi ha Rakitic, hi ha Arturo Vidal, i jo també hi posaria en el sac la possibilitat de l'Alenya. Jo, vist des de fora, fa la sensació que la qüestió Neymar va enterbolir tot, sí, fins al punt que les petites operacions van quedar paralitzades.
Una cosa, segur que va tenir influència, però Abel Ruiz, davanter del Barça B, que era segurament qui tenia una posició a la graella de sortida per davant del Sufati, van anar a dinar amb ell, a Vidal. El va reunir al seu despatx Vaquero i va estar parlant una estona a Kluivert per evitar que marxés cedit. O sigui que també tenien temps per trobar solucions als problemes del primer equip. I em sembla molt bé el que van fer amb Abel Ruiz.
Sí.
Sí, però l'Alenya s'ho va trobar tot molt de cop, perquè ell comença la lliga com a titular. Dius, vale, el següent partit no vaig convocat. Clar, el tercer tampoc vas convocat i acabat marcat.
I Oriol, el primer partit ho fa molt malament.
O sigui,
sí, però tu pots fer malament, però no pensar que els següents partits no aniràs convocat.
Cert.
I ara el panorama per l'Alenya és molt negre, perquè té 6 jugadors per davant d'ell.
I ja no us explico Riqui Puig, és un altre tema. Perquè, clar...
Avui ha fet un golàs, eh? I la jugada que fa Riqui Puig...
En el primer
gol de Collado, que és un colpeig increïble des de fora de l'era, però la jugada és extraordinària.
Ja, però el que volia dir és que si algú li volia fer una miqueta de camí, diríem, traçar un camí, clar, si en són 7, ell és el 8è. L'ha de veure de lluny.
O hi ha una passa de grip entre els migcampistes del Barça on no hi haurà espai per Riqui Puig, no?
Doncs superem el mig camp i ara tornarem a més coses. Som a l'espera del Verde, ens queda pendent l'Ansu Fati i el laboratori, ens queden moltes coses, però abans escolteu el Pere.
Soc Pere Escobar i com a cada partit del Barça escolto la TDT per gaudir de la millor transmissió, com Danacol, que en només dues o tres setmanes et redueix el colesterol de forma 100% natural. Danacol funciona. Pots consultar les pautes consum a danacol.es. Si prens medicació durant l'embaràs o en lactància, consulta al metge.
Escoltem De Jong en anglès.
Of course, there are some differences, but I just need to adapt and then hopefully go on like this.
Your first goal with Barça, your first goal, you feel emotional?
No, not emotional, but of course I'm really happy with it. I'm not scoring a lot of goals, so I'm happy that I've got the first one.
Playing with Barça, it's more difficult than you expected. Are you feeling good?
No, I'm feeling really good. All the players are helping me a lot. I have players with a lot of quality around me, so it needs to be more easy, so I need to adapt, and then hopefully I will improve, the team will improve, and then we will get better and better.
What do you think about Ansu?
I think, as everyone can see, Ansu is an amazing player. He's really talented. He's really comfortable on the ball. He makes good decisions as well. So No, as everyone can see, he has a great future, I think.
Do you think that it's your best match since you have arrived here in Barcelona?
I'm not sure. I think in La Liga, I think yes. In preseason, I played some games where I played okay, but in La Liga, yes, I think so.
Frankie, you have played in the three positions in the midfield. In which one? Has jugat en tres posicions al mig del camp. Quina sent més bé?
Yeah, I've had that question a lot, but no, for me it doesn't matter. I'm new in the team. I need to adapt to the team. If I'm playing and it's somewhere on the midfield, then
no li importa. Juga.
So, you changed the position with Artur different times today. What's the result?
No, there's no reason. It just happens in the game when you're playing, and then sometimes you're ending on another position. I think it's normal. I think.
Com una cosa espontània defineix els canvis de permuta amb Artur.
Playing, but you see in Ajax the player like this.
Yeah, it's difficult to say.
With this confidence, with this.
No, what I said, Ansu is amazing player. He's really, really talented. He's comfortable on the ball already. I think it's, I think mental is good as well, because what you say, he shows his qualities in the camp now. So then you're mentally really strong. And no, what I said, I think he has a great future, and he already is a great player.
Thank you. Thank you.
De Jong en anglès. Marta, has pogut anar apuntant mínimament una traducció?
Sí, bé, no ho he apuntat, però jo crec que era un anglès que s'entenia molt bé. Ha dit que jugant al Barça doncs sí que tenia una certa dificultat, però que s'estava adaptant molt bé, que els seus companys l'ajudaven molt. Pel que fa a les tres posicions, doncs que ell era molt conscient de que venia nou a un equip i que per tant s'havia d'adaptar i que volia jugar el preu que fos, i no ha especificat en quina posició li agradava més. Ha dit que sí, que aquest és el primer adoptat, però després ha dit que sí, que és el millor partit que ha fet amb el Barça des que ha arribat. I d'Ansu Fati s'ha desfet en elogis, com heu pogut veure. Ha dit que és talentós, que és molt fort de ment, que ho demostra en el camp.
Ricard Torquemada, de la TET de Catalunya Ràdio.
Fribes aquí, no?
Fa fred, a l'aire condicionat. Doncs no te refredis, eh?
No.
Un partit bastant complet de l'equip, que ha tingut molt control excepte uns minutets de la primera part. Et quedes content com has transmès l'equip? Et queda el pessic del segon gol per allò de que continuen arribant els gols de dos en dos? Yeah.
Sí, bueno, pues un poco lo que dices. La verdad es que lo mejor es que hemos seguido muy con mucha determinación hacia el partido. A intentar marcar, a intentar llegar, a intentar hacer ocasiones. Es verdad que a veces llevábamos el peligro de acumularnos mucho arriba y fomentar sus contras, que es donde ellos son peligrosísimos. Pero bueno, el partido se nos ha puesto de cara, pero aún así no estaba claro, porque ellos arriba tienen buenos jugadores y luego te montan una contra muy rápida. Y bueno, nos han hecho el 2-1... Pero yo creo que hemos insistido. En el segundo tiempo hemos hecho un buen segundo tiempo, aumentando la renta. Y bueno, eso sí, el hecho de que nos hagan dos goles, que los contrarios, pues nos. La verdad es que nos están haciendo. En los tres últimos partidos nos han hecho dos goles. Y bueno, también es verdad que nos están acertando bastante para las veces que nos están llegando. Pero bueno, ellos tienen, yo creo que, buenos argumentos porque tienen buenos jugadores, también hay que reconocerlo.
Hola, Ernesto, Marta Ramon en directe a RAC1. Volia preguntar per la irrupció d'Ansu Fati avui amb un gol rapidíssim, a més amb assistència inclosa. Com es gestiona un talent tan jove, alhora tan evident, no? I què pesa més, no? Si tot el que és capaç d'oferir Ansu Fati, o també el sentiment de protegir-lo una mica?
Pues un poco todo, hombre. Desde luego sabemos el... que asimilar para cualquier persona ser jugador del Barcelona pues conlleva un trabajo y no es sencillo, y para un chaval tan joven pues todavía más. Yo le veo un chaval centrado, le veo muy bien, pero bueno, tampoco es normal que el primer balón que toque meta gol, el segundo gana asistencia y el tercero casi mete gol por la escuadra. Yo creo que lo normal es que eso, vamos, se vaya normalizando, ¿no? Entonces pues todo irá poco a poco a su sitio, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros también es que él vaya conociéndose, vaya conociendo la categoría, vaya viendo que esto es complicado, que no es sencillo, que asimile las cargas de trabajo, pues ya tenía una sobrecarga en el descanso, el estrés de la situación, y que poco a poco, pues bueno, todavía nos puede aportar muchas más cosas.
Aquí Ernesto Valverde, en directo para la SER, se ha hablado mucho de si apostabas por la cantera, si respetabas mucho las jerarquías, y este año está quedando claro con las alineaciones que está siendo valiente, al menos eso es lo que parece desde fuera. Al final, ¿es todo tan sencillo como juega quien se lo gana y quien vale y ya está, sea de donde sea?
Pues siempre es así en cualquier sitio. Soy un jugador que mete goles, que no sé. Yo creo que en ese sentido no hay mucho secreto. En el fondo, los entrenadores lo que queremos es que salgan jugadores que, si son jóvenes y tienen energía y nos pueden aportar cosas, pues lo que haces es ponerles. Si ves que todavía les falta un tiempo, pues no sé, cada uno tiene su momento. Ahora Ansu ha llegado y ha entrado muy joven, pues porque, bueno, pensamos que tiene cualidades que nosotros estamos buscando y que nos puede venir bien. Ya veremos luego el recorrido que tiene, pero ese es su trabajo. En el caso de Carles Pérez, pues bueno, ha tardado más tiempo, pues porque pensábamos que le hacía falta más tiempo. Ya veremos también el recorrido que tiene, pero vuelvo a decir, eso es trabajo de ellos, pero en cualquier caso, yo creo que es todo más sencillo de lo que parece.
Mister, buenas noches, Joan Mallor y Cadena COPE. El Barça ha hecho hoy un gran partido, hay un montón de cosas positivas que destacar, pero al Valencia le has visto anímicamente tocado por todo lo que les ha pasado en los últimos días.
Bueno, yo le he visto bien al Valencia, tengo que decirlo. Es verdad que, claro, un equipo que viene en una situación un poco convulsa ha recibido dos goles nada más empezar. Encima en dos jugadas buenas por nuestra parte, eso también se acusa, pero luego se han rehecho, nos han hecho el 2-1, han tenido acercamientos complicados, lo que pasa es que hoy hemos estado nosotros muy bien, pero el Valencia es un gran equipo, lo era el año pasado y lo va a ser este año, sin duda alguna.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para el Transistor Onda Cero. ¿Tú crees un poco en el destino? Porque presumiblemente si no hubiera tantas lesiones en el ataque, posiblemente Ansu a lo mejor no habría tirado la puerta tan pronto, ¿no? ¿O crees que hay jugadores ya predestinados a triunfar con esa juventud?
Hombre, no lo sé. Desde luego, mira, a lo largo de una temporada siempre hay espacios para que haya jugadores determinados que aparezcan. Luego, claro, cuando aparecen tienen que hacerlo bien. Eso está claro, porque es su momento, ¿no? En ese sentido es verdad que ha habido una serie de lesiones, pero también es verdad que Ansu, cuando ha estado en el B en la pretemporada, que es cuando le hemos visto competir con jugadores hechos, él ha estado muy bien y ya se le veían unas cualidades que pensábamos que podía funcionar. Pero a lo largo de la temporada ya te digo que siempre hay momentos en los que hay espacios para todos y, claro, está claro que el hacerlo bien en esos momentos es importante. Y tanto él como Carles lo están haciendo bien y son jugadores que, bueno, que eso también cuenta, lógicamente.
Hola, Ernesto aquí, Raúl Fuentes de Radio Marca. Hemos visto hoy una versión de Frenkie de Jong, ha dado la asistencia del 1-0 dentro del área rival, ha llegado para marcar el segundo. ¿Has hablado con él esta semana? ¿Le pides que pise más área, que llegue más?
Hombre, él cuando juega en esa posición de interior, sabemos que tiene llegada al área y sabemos que además define bien. Yo creo que en ese sentido podría ser todavía más determinante porque puede llegar más veces y puede ser más decisivo a la hora de intentar el disparo desde lejos o las entradas al espacio, que entra muy bien al espacio, por cierto. Y bueno, evidentemente cuando está jugando de medio centro es una situación totalmente diferente.
Sí, aquí Ernesto, Toni Padilla del diari Ara. Abans del partit es va saber la baixa de Samuel Umtiti, que estarà 5-6 setmanes de baixa per aquest cop, no té sort el francès. Et preocupa el fet de portar moltes temporades gairebé amb dos centrals titulars i terceres opcions, és a dir, protegir l'Englet i Piqué que no els hi passi res perquè sembla que no hi ha molts centrals? És una situació que et preocupa, el retorn de la Champions, partits contra Dortmund, Inter, calendari carregat i tenir només dos centrals titulars i tot i bo?
Merci. Bueno, tenemos a todo y bo, tenemos también centrales en el B, que nos pueden ayudar. Bueno, es lo que hay, es una fatalidad. Al final ha sido de un golpe,
O sea, una contusión que, vamos, luego, ante eso no podemos hacer demasiado. Evidentemente protegeremos a nuestros centrales, pero al mismo tiempo, bueno, hay otros jugadores que también pueden actuar en esa posición.
Bernat Aguilar, del Nacional.cat. Et preocupa que a hores d'ara es comenci...
Me preocupa.
Es compari ja aquest inici fulgurant que ha tingut Ansu Fati amb el Barça i amb els inicis que tenia aleshores Messi?
Bueno, no me preocupa porque ya sé que cuando el tema de Ansu en este caso, pues la bola se va a hacer muy grande y todos nos encargaremos luego de ir desinflándola poco a poco. Y eso está un poco en el jugador y en nosotros en proteger al jugador.
Bona nit, Ernesto. Jordi Carné, del Mont.cat. M'agradaria preguntar-te per Alanyà. Va ser titular en la derrota a Sant Mamés, des de llavors ha estat descartat en els tres partits. Què trobes a faltar d'ell i per què no està entrant de moment en els teus plans? Gràcies.
Pues el primer partido de Liga fue titular, el último partido de la pretemporada también fue titular y en esos partidos no ha entrado. Bueno, hay mucha competencia en el equipo, y de la misma manera que otros partidos no han entrado otros jugadores, en esos no ha entrado él, y está claro que lo he dicho antes, siempre va a haber espacio para todos porque hay muchos partidos y hay muchas situaciones, y en ese momento es cuando hay que aparecer, y bueno, y Alenia tendrá su opción porque es un interior, tiene llegada al área y tiene muchas cosas buenas y esperamos mucho de él.
Buenas noches, Mister Rafael Reverso, Tutto Sport. En los dos años pasados, la presencia en el centro del campo de Ivan Rakitic le garantizaba, sobre todo cuando el equipo perdía la posesión de la pelota, la ocupación de unos espacios que, sobre todo fuera de casa, eran muy, muy importantes de tener. Prueba de ello que este nuevo Barça en casa arrasa y fuera de casa tiene muchas más dificultades. ¿Qué le falta a este nuevo Barça para jugar así de bien también fuera de casa?
De momento tener más partidos para tener un bagaje de partidos suficiente como para que la comparación sea buena, ¿no? Porque hemos jugado solo dos partidos, fuera de casa, hemos jugado dos partidos en casa. Los dos partidos en casa es verdad que han sido dos grandes partidos. Fuera de casa por momentos hemos estado bien, pero por momentos no hemos estado tan bien, y el contrario además nos ha acertado en las situaciones que ha tenido, y necesitamos tener eso, trasladar lo que hacemos aquí fuera durante más tiempo, sabiendo que fuera de casa el contrario siempre tiene un punto de motivación más alto porque está apoyado por su público, pero al final las cosas tienden a ir a su sitio. Nosotros somos un equipo que tenemos que ser fiable en casa y fuera de casa, y seguro que lo conseguimos.
Última pregunta, Jordi.
Sí, hola, buenas noches. Jordi Blanco de ESPN. Más allá de la eclosión de Ansu y del buen juego colectivo, ¿qué explicación encuentra para la diferencia del Barça que juega en casa, que machaca a los rivales, que sale muy encima, y el equipo más timorato que se ve fuera del Camp Nou, tanto en San Mamés como la intermitencia que mostró en Pamplona?
Pues somos los mismos. Intentaremos trasladar lo bueno de un sitio a otro. Intentaremos hacerlo de igual manera.
Sí. Gràcies. L'equip s'entrena demà a les 11 per tancar la ciutat esportiva.
Valverde, que tanca la roda de premsa. Jo crec que una roda de premsa sucosa sobre el tema Ansu Fati, que ara debatrem a la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent.
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ansu Fati ha fet història aquesta nit contra el València.
Amb 16 anys, 10 mesos i 13 dies s'ha convertit en el jugador més jove en tota la història de la Lliga en marcar i fer una assistència en un mateix partit.
Aquest inici de curs hem vist el pitjor Barça en defensa dels últims anys.
El Barça ha encaixat 7 gols en 4 jornades. És el pitjor registre defensiu des de la temporada 2000-2001, quan també va rebre 7 gols en els primers 4 partits de Lliga.
Al final del partit, De Jong s'ha guanyat la lluança d'Artur.
De Jong ha celebrat la victòria i el gol a la xarxa, i Artur ha respost amb un "Que jugador!" elogiat brillant al seu nivell.
A Itàlia, victòria de l'Inter, rival del Barça a la Champions.
Inter 1, Udinese 0, amb gol de Sensi. L'equip de Conte segueix líder amb 9 punts en 3 partits i aquesta nit ha debutat Alexis.
I a Holanda, tothom parla del jove Daniel Malen.
El davanter del PSV, de només 20 anys, ha marcat aquesta nit els 5 gols del PSV. 5, Vitesse 0.
Units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, molt bé. Continua, continua. Vinga, va, un mes, un mes.
Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Bé, doncs el protagonista del dia, sense cap mena de dubte, és Ansu Fati. Si faig la, com toca ara, l'enquesta sobre el millor jugador, Jaume, tu mateix, però vaja, no crec que hi hagi discussió.
Si ho voleu dir tots a l'hora, millor jugador del partit.
Vinga, va.
O si algú vol discrepar, que ho discrepi, no?
O que calli per sempre.
Sempre ha discrepat algú, fins ara.
Jo avui no discrepo i era dels que acostumava a fer-ho.
Sí, tu feies.
Jo ja vaig dir Fati l'últim dia, que tots, no, ja no recordo quina és l'opció que vau votar.
Artur. Tu i els oients,
sí,
eh? Els oients
exacte.
També van fer Ansu Fati.
Els
per tant, què? Donem sí. unanimitat a Ansu Fati o algú...
Decisió assembleària, eh, aquesta? Sí, sí.
Ansu.
Ansu.
Ansu, Ansu.
Vinga, Ansu.
Ansu també. Els oients, Jaume?
També, també. Majoria absoluta,
però,
Ansu Fati.
Qui podria discutir-li el paper de Luis Suárez? Bé,
de Jong ha rebut vots, també.
De Jong.
De Jong ha rebut vots, sí, a les
sí. Artur. Quan dius el millor del partit, reuneix tot una sèrie...
Bé, igual, però no, ja, el futbol té diferència.
Sí, l'Ascent també podria ser avui el millor del Barça.
Qui?
Sí, l'Ascent.
Exacte.
Com heu carregat contra el pobre Siles en avui,
eh? No, ja, Bernat ja, i Bordes, sí, el comando.
Sí, sí. Sí, sí. Que això perquè el venem, home, va.
L'enyorem molt, oi?
Ja ser recel amb Siles-en. Passo pel laboratori. Carles, va, que obrim el tema en Sufati uns minuts. L'examen com ha anat, finalment?
Home, jo crec que se n'ha sortit prou bé. 50 intervencions en 60 minuts. Tenim en compte que Griezmann n'ha fet una més amb 30 minuts més. Per tant...
Torna-m'ho a dir, això, torna-m'ho a dir.
Ansu, 50 intervencions en sí. 60 minuts. Griezmann, 51 en 90.
Molt bé.
I, per exemple, Suárez, 11 en 30. I aquests tres són els tres que més han rematat. Suárez, 3 rematades en 30 minuts, com dèiem, ha marcat 2 gols. Ansu, 3 rematades, ha marcat un gol. Griezmann ha fet 3 rematades, no ha marcat cap gol.
Abans d'entrar amb el tema Ansu Fati, Marc Domènech, el repte...
El repte l'ha guanyat Alba, és que ha rebut més passades d'Ansu Fati.
Alba més que Griezmann, eh?
Sí. Doncs la gent havia votat Griezmann, 54% Griezmann, 46%.
Els reptes, la gent el punxa o no, normalment?
Sí,
no,
està costant, la veritat.
Bé, 54-46 està bastant empatat, eh? Sí. Bastant igualat. Bé, obro el tema Ansu Fati. Si voleu, comencem amb Valverde. Què us ha semblat el que ha dit sobre ell?
Home, molt assenyat, raonable, no? Jo, em fa la sensació que Valverde no portarà aquest camí cap a la maduresa d'Ansu Fati amb el talent que l'hauria portat Johan Cruyff, amb aquells tocs brillants i de geni, o fins i tot
Això podria passar per baixar-lo el juvenil a jugar contra...
Valverde, és el que va fer
a la Youth League, que jugava dimarts.
Això no me l'imagino amb Valverde, però home, crec que sempre utilitzarà el sentit comú i desinflarà el globus tant com pugui.
I ho ha fet subtilment, ha dit, ja sabem com va això, ja anirà baixant, ja arribarà un moment que baixarà. També s'ha tret importància, ha dit, bé, això és bastant fàcil, no?, quan ha parlat d'ell i de Carles Pérez, el descobrir el moment que estan prou madurs, jo crec que no és gaire fàcil, això. Jo crec que ell s'ha tret importància, però jo crec que això no és senzill.
Jo me l'he imaginat pensant en el moment en què torni una mica la normalitat i ells deixin de tenir aquest protagonisme, que aquest moment ha de ser... difícil per aquests jugadors, tot i que sàpiguen que estan en la fase inicial de la seva carrera.
Deixaran de ser titulars, això és exacte. Molt evident.
Però estar convocatòria jo crec que sí.
Clar,
sí,
jo estic d'acord amb el que ha apuntat abans l'Oriol. És que és molt difícil ara això fer marxa enrere. És a dir, fer marxa enrere em vull dir tornar a col·locar en Sufati en el seu lloc. Que quin és? Juvenil i, si voleu...
No, Barça B.
I, si voleu, Barça B. Però, clar, després del que hem vist avui, però ja més si el que he anat apuntant...
Però jo quan dic que ha arribat per quedar-s'hi, ja no ho dic tant per l'exhibició de qualitat i personalitat que ha demostrat en els tres partits, tant el primer dia que va jugar contra el Betis, a Pamplona i avui, sinó per un tema de numèric. És a dir, el Barça té tres davanters i el quart és Dembélé, que tornarà no sé si en dues o tres setmanes, però al final, si estem parlant de la superpoblació al mig del camp, davanters d'aquest equip no n'hi ha. I per tant, o Ansu o Carles Pérez, un dels dos jo crec que es queda segur en aquest equip.
Donava per fet que Carles Pérez tindria força presència durant la temporada del primer equip.
I la pregunta és que tu creus que serà Ansu Fati?
Jo crec que Ansu Fati pot passar per davant de Carles Pérez per essència raó que a la dreta tu ja tens un extrem com Dembélé i a l'esquerra t'està sortint molt bé l'opció d'Ansu. Jo crec que per aquí, jo crec que Ansu li pot colar a Carles Pérez.
Dime, competiran, no? Per
jo crec que no
competiran.
No. Jo crec que Carles Pérez està un esglau per davant o per sobre, perquè per davant no hi ha els esglaons, per sobre d'Ansu Fati. I que el punt, bé, sempre que tot segueixin trajectòries regulars, sí que crec que Ansu Fati, si vols, és el sisè davanter, però crec que aquests tempos els respecta molt Valverde, i que Valverde sap que la maduresa i la constància que li dona a Carles Pérez no li pot donar Ansu Fati, i Ansu Fati li dona la llum que no li pot donar a Carles Pérez, però per donar llum, desequilibri, normalment ja hi ha d'haver Messi, Suárez i Griezmann. Ara som en una situació molt estranya. I el que avui ha fet Ansu Fati, és evident que Carles Pérez no ho podrà fer mai. El tema és què necessita Valverde del cinquè davanter. Què necessita? I jo crec que necessita molt més el que pot donar a Carles Pérez en un moment donat, profunditat, moviments a l'espai, pressió, intensitat competitiva, que no pas Ansu Fati, que és un talent. I després hi ha el tema de l'edat, que jo crec que també puntua. D'aquí que jo, quan dic que marxa enrere, no vull dir que Ansu Fati s'entreni amb el primer equip i que Ansu Fati jugui al filial. Però vaja, a mi em sorprendria molt que Ansu Fati es quedés al primer equip, perquè no jugarà minuts. Ja ho sabem, que quan juguin Messi, Suárez i Griezmann, els minuts que tindran els del darrere, ja en tindrà pocs Dembélé, imagina't els altres dos. I si n'ha de tenir pocs, què és millor que els tingui? Carles Pérez o Ansu Fati? Carles Pérez. Però una qüestió de projecció i de protecció del talent, no?
Bé, Valverde també és molt propens a, si em dóna rendiment, et dono més espai.
Però clar, tu creus que Ansu Fati, quan jugui Messi, Suárez, podrà tenir participacions de 44 en 45 minuts i tindrà la llibertat que ha tingut avui per tenir desequilibri? No, és impossible. No hi caben. O sigui, no, la davantera no pot tenir tanta participació.
Sí, ja, quan entri en una convocatòria del primer equip, doncs, evidentment pot jugar amb el Barça bé, però és que jo crec que entrarà en moltes convocatòries. Perquè això, estem parlant que el primer equip només té 4 davanters, i dels 4 tens un cop Dembélé que es lesiona molt, i tens Suárez que té l'edat que té i el genoll que té. A vegades també serà baixant en diversos partits.
A vegades el talent trenca la lògica. Perquè, o sigui, el que li pot donar Carles Pérez, i ara faré una comparació que és exagerada i errònia, però és per entendre's, i la contextualitzem. El que segurament necessitarà de Carles Pérez Valverde aquest any és el que necessitava el Barça de Rijkaard amb Juli.
Sí.
I va arribar Messi
Ja, però és que no, aquell dia no hi havia Messi. I ara hi ha Messi, Suárez i Griezmann. Clar, és que en aquell moment hi havia una plaça. És que ara no n'hi ha cap. O sigui, estem parlant del quart i el cinquè. Saps el que vull dir? Clar, i Messi va tardar uns mesos, eh?
Perquè sí, va tardar... No. El Bernabéu, al novembre...
El dia de
l'aplaudiment. Vull dir, per passar per davant de Carles Pérez en aquesta...
Però has de saber que el context no és tan favorable, jo crec, ara, per la irrupció... Però...
Jo crec que ara faig una pregunta. Un dia que juguin Messi, Griezmann i Suárez, que segur que serà la davantera que jugaran més partits aquesta temporada, i Dembélé estigui bé i estigui a la banqueta, si et vols emportar un segon davant de la banqueta, qui t'emportes, a Carles Pérez o a Ansu?
Jo crec que a Carles Pérez. Perquè jo crec que dona coses diferents de les que pot donar Ansu Fati, que ja te les donen Messi, Griezmann i Suárez. Però aquesta és una persona...
Estaríem d'acord que la millor posició amb diferència que l'Espera és extrem dret. Acaba canviada.
Sí,
però... I de Dembélé també es mou millor per la dreta que per l'esquerra.
Sí, però són jugadors que...
Són dos jugadors repetits una mica a la banqueta.
Sí, però jo crec que Carles Pérez, quan va debutar, per exemple, a Ipurua, va jugar a l'esquerra i va fer un partit fantàstic. A la pretemporada, els dos primers gols els fa des de l'esquerra, perquè ell no té la necessitat d'adaptar-se al millor perfil. O sigui, ell no ha de brillar, i per tant, ell es pot sacrificar en un perfil incòmode i tenir un rendiment de notable en un perfil incòmode. Hi ha jugadors que tenen talent, que necessiten el millor perfil per treure matrícula d'honor, però en un perfil incòmode no aproven. I Carles Pérez no traurà un excel·lent ni un matrícula d'honor en cap dels dos perfils, però traurà un notable en els dos. I aquí és on jo crec que el que dona més enllà del perfil, el que dona de futbol, és diferent. Tot i això, ho dic també pel fet de que jo crec que Ansu Fati necessita més competició que Carles Pérez, i estem parlant del cinquè davanter. No dic que no entre en convocatòria, simplement estem ara jugant a una mica a quin, des del punt de vista de la cocció d'un talent, perquè Carles Pérez diríem que és un jugador més format ja, no? I que és probable que no faci carrera al Barça, a diferència del que ve per darrere, que ve com una moto.
No, i ho ha dit Valverde, i tu ho acabes de dir ara. Ens ho necessita competició, també pel seu físic. No perquè, té físic 100% desenvolupat, jo crec que necessita molts partits i necessita s'acaba de fer. Ho ha dit Valverde, que la mitja part ja tenia una petita contractura, vull que per un jugador de 16 anys que no està acabat de desenvolupar físicament, aguantar el nivell de primera divisió i del Barça, això és molt complicat.
Uri, una cosa sobre que et volia preguntar. Era així, de bo, ja Ansu Fati, o no?
Aviam, des que va arribar de Levin, ell i el Take, el jugador aquest japonès que ha fixat el Madrid, eren dos escollits, eren dos privilegiats, i eren els dos millors d'una de les millors generacions que hi ha vist al futbol base, que també està formada per l'Eric García, que és aquest central que està a Manchester City, Nico González, el Fidel Fran, l'Arnau Tenas, que és aquest porter de la selecció juvenil, que està al juvenil A, i aquests dos eren dos escollits.
Però l'explosió l'has de projectar, o sigui, no te l'imagines fins que la veus, no? És a dir, ell no marca diferències com les que ha marcat avui en un futbol professional.
Mira, per exemple, l'any passat, tampoc no es partirà igual vi, però l'any passat ell era dels millors jugadors del juvenil A, un juvenil A que no va guanyar ni la Lliga, ni la Copa del Rei, ni la Copa de Campions, ni la Youth League. Que el Barça juvenil no guanyi la Lliga i la guanyi el Saragossa, home, això vol dir que tampoc no va ser un jugador que destaqués molt la temporada passada. Vull dir que no va decidir com està decidint amb el primer equip del Barça.
Clar, és una explosió, per tant, fomentada i motivada, estimulada per les oportunitats que li ha donat Valverde, però que no eren una garantia. No era de dir, ves, que pujarà amb 16 anys i jo ho veig impossible una garantia. Però ni tan sols era una possibilitat d'assegurança, no?
No, jo crec que era un jugador molt bo, però jo no hagués posat la mà al foc mai, que hagués fet els tres partits que ha fet. També et dic una cosa, al final, quan és molt més fàcil pels jugadors que tenen molta qualitat, és molt més fàcil jugar al primer equip del Barça que jugar al Barça B o al juvenil A. Per ella. Una cosa és el tema de la pressió, però per jugar a futbol és més fàcil jugar aquí.
Doncs Ansu Fati, que ha estat el protagonista. Bé, dimarts dormo, us espero a tots, excepte a l'Oriol, que li dono festa.
No fallarem.
Quin gran estadi, eh?
Sí, ja ho veuràs. Fins dimarts.
Adéu.
Jo sóc del RAC. I quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan perdo les claus de casa, també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
No et concentres, tens mal de cap, estàs de mal humor, tot et costa. Saps què et pot passar? Et falta aigua.
La primera conseqüència de la deshidratació és que baixa el rendiment cognitiu i físic. Si no estàs ben hidratat, no podràs estar mai al 100%. A l'estiu i sempre, obre l'aixeta i beu aigua abans de tenir set.
Hidrata't amb cap. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify.
iTunes, iVoox i Spotify.
Escolta'ns quan i com vulguis.